Tots som iguals, però a la vegada diferents. Programa especialitzat en persones amb una capacitat diferent a la nostra. Presentat per servidor Ramon Rion, tots els dimecres a les 11 de la nit, aquí, a Ràdio Estel. Bona nit, Catalunya. Bona nit, Andorra. Avui, aquí, als nostres estudis de Ràdio Estel, tenim una, a la persona, a la senyora, a la doctora Maria José Miravitlles. Els hi sona aquest nom, senyores i senyors? Molt bona nit, doctora.
Bona nit.
Què fa per aquests barris?
Oh, m'heu convidat vosaltres.
Doncs ara xerrarem. Bona nit, Mònica.
Molt bona nit
Mònica
a tots.
Mònica Corral.
Bona
amb nosaltres
nit.
Una altra vegada.
I
el Toni Huguet, a les vies de so. Molt bona nit, amic meu. I encara que vostès no el sentin, està dient bona nit, Catalunya. La doctora Maria José Miravitlles és directora gerent de Barcelona Centre Mèdic i de l'associació dedicada al turisme mèdic. És així, doctora?
Exactament.
Doncs molt bé, doncs molt bé. Doncs ara jo vull que escolti una cosa.
Buenas noches, señoras y señores. Efectivamente, el hombre ha instalado su casa en el firmamento.
Una mezcla de la biología y de la electrónica es precisamente la nueva ciencia. Y ahí su nombre, la biónica. El ratón biónico que ven ustedes actúa como si fuera mal vivo. Y estamos llegando a un punto interesante. El asalto, la conquista, la visita del planeta Marte. Esto es una pequeña parte, una pequeña escalera de esa gran antesala que nos espera. De esa antesala del futuro, de esa prehistòria del futuro.
Efectivament, senyores i senyors, els hi sona aquesta veu dels anys 60-70? Així es començava el doctor i professor en ciències de tots els espanyols d'aquells anys 60 i 70, que va convertir la ciència en un programa d'entreteniment i èxit. Era capaç de parlar de l'ADN, de la ciència, de la medicina, i sempre captava la nostra atenció. Quina fórmula secreta tenia aquest bon home, l'inolvidable professor i pare seu, doctora Miravitlles, el professor Lluís Miravitlles i Torres. Què li sembla?
M'ha encantat sentir-ho. Sempre m'emociona i fa molts anys que ens va deixar, però la seva veu és inconfundible.
I segueix el record. El record és viu.
Ell és viu encara, i per nosaltres ho és.
I tant que sí, i tant que sí. I pels mitjans de comunicació, jo crec que té que seguir estant al dia, estem viu, perquè va ser la primera persona, com he dit abans, que va portar la ciència i la medicina a la televisió, a les ràdios de l'època. Déu-n'hi-do, no? Què ens pot explicar?
Tenia un do, ell tenia un do especial per poder apropar les coses més complicades tecnològiques i científiques a tothom, a la gent del poble. Jo crec que tenia molta empatia i sabia com arribar molt bé a tothom i explicar les coses molt fàcilment.
Vostè el recorda de petit, evidentment. Jo també el recordo petit. Toni, també el recordes, evidentment. La Mònica, l'altre dia em diu un bord de telèfon la Mònica, la nostra companya, diu, escolta, és que encara tenia que néixer quan el professor... Sí, bueno, escolta...
Bueno, però m'he informat, m'he informat.
Estàs informada, sí.
I tant. Jo li volia preguntar el fet que el seu pare, abans de començar a treballar a la ràdio i a la televisió, a què es dedicava abans?
El meu pare va fer la carrera de farmàcia, era farmacèutic, i va tenir inclús una farmàcia molt poc temps. Però era una persona molt inquieta, va estudiar cursos de diverses carreres, de biologia, de físiques, de químiques. Bueno. Però la seva professió inicial era farmacèutica.
I doncs expliquen com va començar. M'explicaves abans que va anar a un programa de televisió, no?
Sí, és una anècdota curiosa. Ell va anar de convidat a un programa de televisió que feia el Federico Gallo, amb el que hi havia un convidat i li presentava. Bueno, tenia gent sorpresa del seu entorn. El meu pare va assistir a aquest programa i la gent de televisió estava buscant un científic, algú com un comunicador per ciència d'un programa especial que volíem fer. Vam veure que es desenvolupava bé, que parlava bé, que tenia una bona apariència, una veu maca, i li va proposar i va ser casualitat.
Que maca.
Sí. Molt bé.
Avui, homenatge al professor Lluís Miravitlles.
Lluís Miravitlles, el més popular dels divulgadors de la ciència d'Espanya dels anys 60 i principis dels 70, va ésser un precursor en el camp del periodisme científic, que després d'ell s'ha desenvolupat extraordinàriament. També com a escriptor era fàcil de llegir, autor de diversos llibres i monografies. Va treballar a la Clínica del Pilar. Va tenir la sort de ser l'alumne del seu pare, l'inolvidable professor Lluís Miravitlles i Miller, que dominava totes les matèries del currículum. Si el pare tingué per deixebles moltes generacions de farmacèutics, el seu fill Lluís Miravitlles i Torres ha tingut per deixebles milions de persones al llarg de la seva important tasca d'informàtica científica, dut a terme durant molts anys a través de la ràdio i la televisió.
Va treballar, llavors, a la Clínica del Pilar, diu vostè?
No, jo vaig treballar
a la Clínica del Pilar. Ah, vostè. Pilar, és que he fet el guionatge i m'he equivocat. Tinc que dir-ho, soc persona. M'he equivocat. Però també diuen que les dues generacions de Miravitlles s'han distingut per la facilitat de transmetre i fer comprendre els coneixements més dificultosos de forma planera i agradable. Lluís Miravitlles i Torres va estudiar, com va dir la seva filla, la doctora Maria José, va estudiar farmàcia a la facultat i obtingué el Premi Nacional de Fi de Carrera de l'any 1948 al 53.
Bueno, jo no hi era, clar.
Com que no hi era vostè? On no. era vostè, llavors, en aquell temps?
El 43 no hi havia ni projecte.
Seguint la tradició docent de la família, aviat a 5 hores es va incorporar a l'ensenyament a ser primer professor de bioquímica i després de geologia aplicada. A partir de 1972, la seva intensa activitat en altres camps li feu deixar l'ensenyament continu a la facultat, però va seguir participant en alguns cursos, seminaris o conferències.
Els serveis sanitaris de l'Ajuntament de Barcelona, les darrers anys 60, quan Lluís Miravitlles gaudia ja d'un merescut prestigi científic i professional, que el dugué a ésser nomenat cap del Departament de Fisioquímica del Laboratori Municipal, el 1968. El 1970 fou nomenat delegat de Servei de Relacions Públiques, Turisme i Esports del nostre Ajuntament, càrrec que exercia amb encerts fins al 1974. La seva participació en tasques administratives es completa en el Ministeri de Turisme, amb el nomenament de director general de promoció del turisme, càrrec que exercia amb èxit del 1979 al 1981, i des del 1982 posa la seva experiència i coneixements tècnics o administratius al servei de l'economia i empreses privades, en llocs directius i distingits.
Doctora i filla del professor Miravitlles, què recorda vostè quan venia a casa? Els explicava el que havia fet, el que havia parlat, el que havia viscut el dia de quan feia els programes de ràdio i televisió?
Sempre.
Explica'ns una miqueta.
Ell era persona comunicadora a casa, fora de casa, ens feia partícip d'absolutament tot, preparava els seus programes de televisió a casa, ens cridava per ensenyar-nos com faria un programa, com explicaria una cosa, a veure quina reacció teníem nosaltres.
La il·lusió que tenia.
Sí.
Alguna vegada la va portar vostè, alguna vegada, o els seus germans també?
Ens va portar diverses vegades als estudis de Miramar, i recordem, jo recordo, per exemple, moltes coses, el tema del doblatge, no? Era impressionant. Ara hi ha moltes tècniques digitals que compensen. En aquella època es feia tot a mà, i el doblatge era una cosa... Bueno, ens emocionava a tots, no?
Ai, Déu meu, quins records!
Yo creo que lo inteligente es pasar a actuar. En muchas ocasiones he entrado en sus casas sin permiso, hablándoles de ciencia y de sus aplicaciones. Buenas noches. Los científicos de hoy, los científicos del siglo XX, están aprendiendo a leer la clave genética. Cuando sepan escribirla y alterarla, las mutaciones a voluntad serán posibles. Los ojos del delfín son cubiertos ahora con el propósito de probar la habilidad del cetáceo para ver sin valerse de su vista. En efecto, no tiene problemas para nadar y orientarse en el estanque. De cómo está avanzando en el mundo la técnica aplicada a la medicina.
La paciente es colocada sobre una mesa giratoria en un local protegido con plomo. Y una supermáquina de rayos X, operada a control remoto, localiza cualquier fallo interior del cuerpo con una eficacia 10 veces mayor que antes.
¿Qué les sembla, quins records? Aquesta veu treta dels programes que feia televisió espanyola Miramar, allà a Montjuïc, als antics estudis, aquesta gravació en mono. És que era així, veritat. Doctora, veritat, Mònica.
No ho sé, m'imagino.
Digues que sí, tens que dir que sí.
Perdona,
que abans
sí.
Era mono.
Jo ho recordo, en blanc i negre era...
En blanc i negre.
L'emitien el dissabte a la tarda, en el qual nosaltres havíem d'aguantar perquè feien Viaje al fondo del mar, que era una sèrie de submarisme.
I tant que sí, me'l recordo. Mira el Toni, m'està aixecant el dit i tot, senyores i senyors. El tindrien que veure, per favor.
Doncs
avui s'ha xerivit, el Toni.
Digui, el programa del papà el feien abans d'aquesta sèrie i, clar, havíem d'estar tots allà escoltant-lo, que ens encantava, no dic que no, i després feien la sèrie aquesta, que ens agradava moltíssim a tots, no? I estàvem tots allà enganxats amb el submarí, amb blanc i negre.
Tindríem que veure, senyores, senyors, a la nostra convidada, la doctora Maria José Miravitlles. Sí, està una miqueta... La veig així, contenta, la veig emocionada,
emocionada,
no, doctora?
Sí.
Molt,
perquè
s'ha
dedicat
molt
a aquest programa al seu pare. I no parlem de la professió de la seva filla, la doctora, sinó parlem avui del seu pare. És així, doctora?
És que és això el que m'encanta. Jo crec que se li ha fet pocs homenatges. Com he dit abans, fa molts anys que ja no hi és, però crec que ha sortit poc i que se li ha donat poca visibilitat a tot el que va fer, que va ser per nosaltres molt important.
Aquest és un programa de persones amb discapacitat en general, també de sanitat. Jo crec que aquí entrava el professor, evidentment, i per això estem parlant d'ell. Més que un divulgador científic, el professor Miravitlles era un mestre que posava a l'abast del seu auditori els coneixements científics de manera que poguessin ser compromesos sense necessitat de la formació o preparació prèvies. Evidentment, perquè per a transmetre coneixements i explicar-los amb claretat cal tenir experiència acadèmica i idees molt clares, dues condicions que Miravitlles reunia amb escreix. Mònica, toca.
Nombrosos articles i llibres publicats ho confirmen. Fins i tot fou l'autor de Best Sellers, com Visado para el futuro, de l'editorial Salva, del 1959, dels que se'n tiraran 1,5 milions exemplars.
Sí, senyora. Sí, senyora. I ara em toca a mi. Parlant d'aquest llibre,
sí.
Jo abans li he dit, és que abans estàvem també al despatxet de la ràdio amb la doctora, la Mònica, estàvem parlant, i no ho he acabat de dir, però jo aquest llibre el tinc. El que passa, el volia portar perquè la seva filla, doncs, bé, és filla del professor, ens el dediqués també, no? Però és que, sincerament, no l'he trobat, no sé on el tinc. Tinc llibreria.
Jo el tinc.
Però ja. M'estressa.
Però no te'l
donaré. No, ja el trobaré.
Jo volia comentar, perdona, Ramon, que quin goig de tenir un pare en aquells temps, no?, que a vegades, a lo millor, fa anys costava estudiar un pare, un home tan culte, amb tantes ganes de viure, de treballar com a professional. Vull dir, fa goig tenir un pare...
Bueno, és jo crec que és un...
Amb estudis, amb...
Un gust, no? Jo crec que és un honor haver tingut un luxe, un pare com el que teníem nosaltres. Som 5 fills, 5 germans. Ens portem un any cada un, o sigui que tots molt seguits.
Sí.
I jo crec que vam disfrutar d'una infància inolvidable amb aquell home i amb la meva mare, que era el suport del papà, no?
Vull dir
que teníem una família molt especial, molt, molt, molt.
Jo recordo haver vist el programa del professor Miravitlles amb una televisió que avui en dia no existeix, marca Imperator. Imagini, senyora.
Aquelles quadrades, no? Molt...
Sí.
Amb una antena de...
Sí, senyora, de banyes.
Sí.
De banyes.
Sí, a sobre.
De banyes. Mare de Déu, senyor. En fi, què hi farem?
Pertanyia a moltes associacions científiques, entre les quals hem de destacar la qualitat
acadèmica
corresponent de la Reial Acadèmia de Medicina a Catalunya, a una vida tan activa i marotada... aquí, Ramon, què posa aquí?
Jo què sé, on estàs ara mateix?
Minoritària corresponia a la concessió de moltes distincions nacionals i estrangeres, entre les quals cal destacar algunes com el Gran Creu d'Alfons X i les Palmes Acadèmiques Franceses. Déu-n'hi-do.
Ai... Sí. Era tot un crac, aquest bon home, com sempre dic jo. Vull que ens expliqui més coses del seu pare, doctora.
Bueno, era un crac professionalment, que és com el coneixeu
i
vosaltres.
I personalment.
I era un crac com a pare, com a amic, com a persona.
Com el recorda vostè, el seu pare? Vinga.
Molt, clar, molt proper. El meu pare, per als altres, era un senyor que sortia per la tele. Aleshores, no hi havia tants paparazzi, però només hi havia una tele.
Ara mateix, o sigui, n'hi ha un que li està fent una foto, que sóc jo.
Anàvem als llocs i el coneixien, li demanaven autògrafs. Això era una mica pesat.
Sí.
Però després a casa, doncs, era un pare normal, que s'implicava molt amb la nostra educació, junt amb la meva mare formàvem un equip molt bo, no? I ens explicava moltes coses i vivíem molt la televisió. Va fer en directe una temporada i arribava a casa maquillat. Ens sorprenia, clar, estem parlant d'una...
De dónde vienes, papá?
Érem petits nosaltres, no?
Com es diu la seva mare?
Maria José.
Maria José, també, igual
sí.
que vos, no?
Sí, Maria José.
Doncs salutacions ben cordials a la... A la seva mare, a la Maria José, que sé que ens està escoltant, a més, i també un homenatge amb ella, perquè déu-n'hi-do el que devia aguantar del seu marit, el vostre pare.
Mira, estaven bojament enamorats, i t'ho puc dir perquè ho vaig viure, i vaig viure també quan tenien 60 anys i te'ls trobaves al darrere la porta fent-se un petó. Vull dir que estaven tan compenetrats que cadascú tenia el seu paper i ella el portava amb un orgull extrem, no? No tenia cap problema, això segur que no. El recolzava absolutament en tot.
En tot.
Com ella a nosaltres, eh? Vull dir, després...
I vostè per què va decidir ser doctora, fer-se metgessa?
El per què és molt difícil. El quan era 7 anys. O sigui que ho tenia claríssim. Que volia dedicar-me a això, que volia curar gent, que volia sobretot ser cirurgià. Ho tenia molt clar, que volia ser metge. Des de molt petita. No ho sé.
Que maco que he anat, no? Això que portes dintre és de ben petit.
Sí, bueno, jo crec que és una sort, no? Mm. Aquesta gent que arriba
als
15, 16, 17 anys, no sé què fer, no? Jo sabia claríssim el que volia fer, no?
I el seu pare va influenciar o va intentar que vosaltres, els fills, estiguéssiu relacionats amb el món de la televisió? Ho va intentar? Li agradava? No li agradava?
No, jo crec que tampoc s'ho va plantejar gaire, no? Ell volia que féssim el que nosaltres ens fes feliços, sempre i quan estudiéssim una carrera universitària.
Això ho tenia clar. Volia que els seus fills estudiessin.
Això sí, això ho tenia. Fills i filles, que estem parlant d'una època que això no era tan comú, tampoc. I ens va preparar per això, no? Per estudiar i per valdre'ns per nosaltres mateixos. Era el que volia. Cadascú de nosaltres va fer una carrera diferent, o sigui que tampoc no ens va induir per fer un camí determinat.
Molt bé. Tots som iguals, amb Ramon Rion.
Restaurante Cucurucho Ronda patrocina este programa. Restaurante de freituría y cucurucho del puerto en un ambiente agradable. Tenemos más de 100 platos.
Estamos en San Boi, Ronda San Ramón 123 y Ronda Ramón Otero Pedrayo 21 de Castelldefels.
Recuerde, restaurantes Cucurucho Ronda.
Nos encontrará en San Boi y Castelldefels.
En directe, homenatge al professor Lluís Meravilles amb la seva filla, doctora Maria José Meravilles. Doctora, cirujana, cuénteme cosas de su papá.
Què vols que t'expliqui? A veure... Mira, tinc una anècdota que t'agradarà. D'un programa d'algun programa de televisió que preparava, i estava el diumenge preparant el seu... Tenia un estudi molt, molt, molt ple de llibres i tot desordenat.
Senyores i senyors, per favor, escoltin aquesta anècdota del meravellós professor.
I de sobte deia... Niños, al comedor. Llavors, tots anaven cap allà perquè se li havia ocorregut alguna idea d'algun programa de televisió, evidentment. Recordo algunes, aquesta és curiosa, no? Necesito bolas, formas esféricas, que deia, de todos los tamaños. Mamá trae una manta. Va fer estirar la manta, tots estiràvem la manta, i ell començava a posar les formes esfèriques, les boles pilotes que trobàvem per casa, des d'una punta, i anaven cap al mig, evidentment. Uh-huh. Diu, mira, així explicaré la teoria de la
relativitat.
Relativitat.
Estava parlant d'altre programa, no? La llei de la gravetat, perdoneu.
Gravetat, perdó.
Sí, ara
no? Per cert, ahir a la 2, i ho tinc que dir-ho, vam fer un documental reportatge del... Ara em toca a mi, que m'he quedat en blanc. D'aquest senyor que li va caure la
poma a Newton.
De l'Isaac Newton, que va estar molt bé, per cert, de la teoria que estem parlant ara.
Doncs, el meu pare va explicar això a televisió... Amb això, no? Estivant una manta i tirant... Bueno, ho fèiem millor, no?, que a casa. Però ho va provar a casa amb nosaltres, no? I aquestes coses ens passaven contínuament, no? Eren anècdotes d'aquest tipus. Uh-huh. Anem a fer tal cosa. Va
creatiu,
portar, un ratolí que va hibernar al laboratori de les Aigües de Barcelona i el va despertar. Coix, però el va despertar. Es deia Moisés.
Coix qui? El ratolí o
el pare? Ratolí, el ratolí.
Ah, vale. No, que això no s'ha especificat, això es té que dir.
Es va hibernar i el va despertar.
Déu-n'hi-do.
I es deia Moisés, li vam posar.
Pobre Moisés, vull dir, pobre ratolí.
Pobre ratolí. I el va portar a casa, sí.
Gairebé diuen que el seu pare sempre s'acomiadava amb unes belles paraules que deia més o menys així. Què quedarà de nosaltres, de la nostra obra? Jo aconsellaria a aquells que tenen fills que que meditessin per un moment en el que representa la seva obra, que és una meravellosa continuïtat. Aquells que no els tenen han aportat en qualsevol altra forma el seu gra de sorra, el fenomen de l'evolució de l'home i de l'univers. L'únic que no ha d'estar permès és creuar-se de braços i vegetar. És per així la condició més noble, la condició de l'home.
Pensemos que la estrella más cercana, que es Alfa Centauro, está a unos 4,3 años luz.
Una mezcla de la biología y de la electrónica es precisamente la nueva ciencia. De ahí su nombre, la aviónica.
Estamos en la estación de comunicaciones por satélites de Maspalomas, perteneciente a la Compañía Telefónica Nacional de España. ¿Podemos llamar a Andover?
Pues sí.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tenemos la suerte de que en el programa Misterios al Descubierto, en este último de la serie de Objetivo La Luna, está con nosotros el profesor Juan Oró. Repetimos, vamos a hacer una entrevista a un controlador para conocer cómo efectúa este control de vuelo de un aparato. ¿Usted puede dar instrucciones o debe dar instrucciones al piloto conforme a la altura, a la velocidad?
Se le dan.
Es decir, el avión en el fondo está ciego y usted le dirige a ustedes las gafas del avión.
¿Qué demonios hemos ido a hacer a la Luna? Un cohete a la Luna. ¿Para qué? Para muchas cosas. Una de las más divertidas y curiosas aplicaciones del espacio. Esta. El lápiz del espacio, el bolígrafo del espacio. Ahí está el gas nitrógeno que empuja la tinta hacia la punta de la salida. ¿Qué objeto tiene esto? Pues, entre otros, que el bolígrafo escriba en todas direcciones.
Volem llegir-te. Escriu-nos a totsomiguals@radioestel.cat.
Exacte, volem llegir-te i també volem que ens escriguin. No sé si seríem el mateix bolígraf que tenia el seu pare allà a la tele, no? Però un altre sí que poden escriure. El va portar alguna vegada a casa seva, aquest bolígraf, el pare?
No recordo això, la veritat. No recordo el programa. No. El programa sí que recordo que estava dibuixant amb una pantalla tipus bileda d'aquestes, no? Amb el bolígraf aquell. Però no recordo si el va portar, això ja...
En Vileda, a sobre ha fet la publicitat la doctora.
Disculpeu.
No, sempre fem broma.
Doctora, ja es palpava moltíssima cultura amb el seu pare. M'imagino que tu també és el que vivies el dia a dia. Te'n recordes o tens alguns flashbacks de les relacions que tenies amb els teus companys a l'escola? Si et veies molt diferència entre aprenentatges o la cultura que podies tenir gràcies al teu pare amb els teus companys, pots recordar-te?
Sí, no em sentia diferent. Em sentia diferent de la família que tenia, en general. No només del meu pare i de la cultura. La gent era més bastant culta en aquella època. La gent que jo em relacionava, un col·le normal de barri, no? Tampoc no era... I a la Facultat de Medicina, que hi havia de tot, no? Vull dir... Però sí que la gent tenia cultura i llegia molt més que ara. No em sentia diferent, realment. Sí que em sentia diferent amb el luxe de tenir una família com la que tenia, no? De pares que es portaven bé, que s'estimaven, de germans que teníem un rotllo tan bo entre nosaltres. Això sí, feia sentir diferent, sí, no?
Abans, diguem-ne, doctora Mirabelles, Mònica, Toni, abans és el que ha dit, no? Abans la gent parlava... Abans era el WhatsApp d'avui en dia.
Sí.
És així, no?
Exactament.
Més o menys.
Sí.
Més o menys és que és la... Escoltem l'últim tall del professor, Toni.
La prolongació de la vida humana ha sido, es y será el sueño perseguido por la humanidad. En la Universidad de California, Arnold Seibel está estudiando e intentando demostrar la relación entre el envejecimiento y el cerebro. Esto es una pequeña parte, una pequeña escalera de esa gran antesala que nos espera, de esa antesala del futuro, de esa prehistoria del futuro.
Doctora cirujana, María José Mirabelles, gràcies per ser aquí, per homenatjar també el seu pare, per recordar-lo.
Moltes gràcies a vosaltres, ens ha fet molta il·lusió i tota la família us està molt agraïda per aquest homenatge que heu fet.
Micròfons oberts de Ràdio Estel i Tots Som Iguals a vostè i per sempre que vulgui. Gràcies per ser amb nosaltres.
Moltes gràcies.
Molt bona nit.
Bona nit.
Mònica Corral, Toni Huguet, molt bona nit. Ens veiem la propera setmaneta. Senyors, els he parlat com sempre. Ramon Rion, bona nit, Catalunya i Andorra. Adéu.